aquestes converses de cultura que tenim, micròfon tancat sempre abans de posar-nos-hi.
Intel·lectual.
Sí, sempre. Aquest divendres, després d'estrenar-se a diversos països com el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units, arriba a les grans pantalles Pavarotti, el documental dirigit per Ron Howard, que mostra imatges inèdites d'un dels cantants d'òpera més famosos de tots els temps.
Mi padre era tenor. Siempre imitas lo que hace tu padre, así que yo fui un pequeño tenor. Mi madre dijo, mi hijo tiene una voz maravillosa para el canto. Le contesté, mamá, lo dices porque eres mi madre. No, porque eso no lo digo cuando oigo cantar a tu padre.
La voz de Luciano era preciosa.
Se limitaba a abrir la boca y salía todo, todo era fácil.
Era un manojo de nervios antes de las funciones, siempre decía,
vamos a morir.
¿Estás seguro de que llegará la nota?
No, eso es lo bonito de mi profesión.
La pel·lícula repassa la trajectòria professional i personal del conegut com el tenor del poble i compta amb els testimonis de dues dones amb qui es va casar i d'una amant que va tenir entremig. Molt interessant. Testimoni de l'amant. De les seves tres primeres filles i d'amics com Plácido Domingo, Josep Carreras, Zubin Mehta o Bono. El documental estarà només una setmana als cinemes, del 10 al 17 de gener, i com sabeu, demà farem una preestrena als cinemes Verdi Park. Si voleu venir a veure aquesta estrena, preestrena en exclusiva per la versió RAC1, aquestes són les coses que heu de tenir en compte.
Doncs que serà demà a 8:45 del vespre al Cinemes Verdi Park de Barcelona, en versió original, que ho sapigueu, que podreu sentir les veus en original
Què vol, que doblem el Pavarotti ara? Vol que el doblem?
Home, lo normal.
A mi no m'agrada.
Perquè anar a llegir
la gràcia sentir la seva veu.
Quan canta també l'hem de doblar.
Quan canta no, però quan enraona amb llengües estranyes, doncs quan menys...
En quin idioma parla?
Parlen majoritàriament en anglès.
No hi ha problema.
Majoritàriament.
Jo l'entenc.
Una mica en italià, també.
Però no cal parlar cadascú. El senyor Marcelí és una sola, si ho entén, no ho entén. És per tots els oients en general.
Parla-me en anglès, que ja veurà com... Speak me.
What do you want to say?
Què?
Speak me. How old are you?
És un pícnic.
Bueno.
Tenim 200 invitacions per repartir entre els oients, que ho sapigueu.
Guárdame dos, niña, no li guardo res, i menys amb aquest vocabulari. Oye, te lo he dicho, por favor.
Ahir vam donar les
he
primeres...
Niña, que esto es un piropo.
Ay, amigué.
Molt bé. Ahir vam donar les primeres 100. Avui en sortegem 50 dobles més. Seran pels primers 50 correus que rebem a versio@rac1.net amb el vostre nom i cognoms. Si resulteu guanyadors, no patiu, perquè rebreu un correu amb la confirmació i la resposta.
Amb tots els detalls.
No em digui ni nena ni niña.
Bueno, oye, chica.
Corazón.
Bueno, demà Pavarotti, presten al Cinemes Verdi a 8:45 del vespre. Si voleu venir, ja ho sabeu, envieu-nos un correu electrònic, versio@rac1.net, amb el vostre nom i els vostres, el vostre cognom.
Are you gonna go to the movies tomorrow?
Tibidabo.
És que tens una fe, Montse. Avui volem comentar els aspectes més interessants del documental amb l'ajuda del nostre col·laborador, Ramon Gené, que és músic conferenciant, home amb molta paciència, i divulgador d'òpera i música clàssica. Això Ramon, sí, bona
això,
tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, benvingut?
Oh, això sí que és verd.
I una altra persona amb molta paciència, que és la Marta Cailà, que ha entrevistat la vídua de Pavarotti, Nicoleta Mantovani. Marta, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Molt bé que vam estar la setmana passada. Eh? O no? Que no vam estar bé la setmana passada.
Sí, senyor. Dues dones guapes aquí presentant el programa i aguantant les femenines en l'antena de RAC1.
Bueno, Marta...
Mira les mujeres! La Marta, mira el vino!
La Marta, jo i el Ramon hem tingut l'oportunitat de veure el documental.
Sí.
Us el recomanem.
Sí.
Lo de les dones no ho hem dit de manera, diguem-ne, casual. Mm. És important l'opinió de la seva dona i de la seva amant, també.
Bueno, diu que ha entrevistat la vídua. Quina?
L'última.
L'última.
Que sé jo...
L'última.
La gent comença a tenir homes i dones i amants.
L'amant col·laborava amb ell i de fet en algú... Sí, perquè l'amant era com una mena de secretària i també era cantant. I en algun moment fins i tot explica el documental que la va treure a l'escenari, diguem-ne, la va fer pública, i després ella diu, no se sap ben bé com, doncs es va barrejar tot i va haver-hi una relació amorosa.
Aquesta és una de les amants que surt.
Una d'elles, eh?
És l'amant que surt en el documental, però vull dir que hi havia més cosetes.
¿Y esta faceta de mujeriego sale también en el reportaje?
Sí. De fet, surt la primera dona d'en Pavarotti dient, a mi la gent m'explicava coses i jo doncs no m'ho acabava de creure, i al final doncs va resultar que totes les coses que m'arribaven van resultar ser.
I ell explica que la sensibilitat per les dones la va tenir també de petit, perquè vivia envoltat d'un munt de gent i moltes eren dones.
Sí. Va ser el primer nen que va néixer en aquell edifici en els últims 6 anys. Vull dir que tot havien nascut nenes i clar, va néixer ell.
Hombre,
era un nen mimat.
Era un campeón.
Avui parlàvem amb la Marta que un dels grans plaers que ens hem perdut és veure el cantant en directe. Tu l'has vist en directe?
Jo avui he portat un fragment de quan va cantar al Liceu a l'any 89 i jo el vaig veure aquell dia. Sí.
I què?
Home, jo avui intentaré explicar els dos Pavarottis. Ep. Jo crec que hi ha dos Pavarottis, Pavarotti 1 i Pavarotti 2. I aviam si sóc capaç d'explicar-ho, perquè el Pavarotti que nosaltres coneixem és el Pavarotti 2, però el Pavarotti de l'òpera és el Pavarotti 1, i avui m'intentaria, aviam si sóc capaç de treure tota la fullaraca i tot el soroll, aviam si som capaços de treure el soroll i escoltar el Pavarotti de veritat.
Molt bé, doncs entre l'1 i el 2 anem pel 3, que és la Marta. Un dels atractius que té aquesta cinta és que veiem imatges totalment inèdites.
Sí, són imatges cedides per la família que mostren a Pavarotti quan estava fora del focus mediàtic. Per exemple, en una actuació molt especial que va fer en un teatre tancat enmig de l'Amazònia, ell anava amb un grup d'amics, va demanar que li obrissin el teatre per rememorar el que havia fet Caruso. Doncs això, per exemple, no s'havia vist.
Això li hauria agradat, senyor Marcelí. És a dir, ell està en un helicòpter, volant en un helicòpter, sí, i això ho explico perquè és el principi del documental, i veuen un teatre allà abandonat.
Bueno, aviam, és un teatre abandonat, però és un dels teatres, jo diria que és el teatre més maco del món.
Però abandonat.
Perquè ell explica que
estava tancat aleshores, sí, en el moment en què arriba Pavarotti. Ara és un teatre que té una petita temporada, però és un teatre molt important, i a tots els que us agradi el cinema i heu vist Fritz Carraldo, de Werner Herzog, amb Klaus Kinski, doncs és una pel·lícula molt recomanable, Fritz Carraldo, que és la bogeria d'un tio per fer un teatre d'òpera al mig de l'Amazònia. I és aquest teatre, és la història de la construcció d'aquest teatre, és la història del comerç del suro, al Brasil, i com es fan fortunes milionàries amb el suro, i com hi ha un grup de xalabrats que té la idea de, al vell mig de l'Amazònia, o de l'Amazonia, no sé com s'ha de dir, construeix un teatre que jo no he estat mai, però un dels meus goals a la vida, un dels meus
objectius
a la vida, és poder-hi anar, perquè és una de les coses més maques que existeixen.
A mi el que va fer gràcia és que el Pavarotti ho veu des d'un helicòpter, ell diu, bajamos, llavors els hi fa creuar, perquè es veuen les càmeres gravades, un munt de selva, i quan arriben allà, que bonito, i no els deixa marxar, perquè canta un tros ell, després s'inspira allà dins, i tota la gent, el seu equip i tal, els veus asseguts a les butaques.
Però ell és molt bonic.
És molt bonic.
És molt bonic.
Vull dir, ves fins allà i aguanta el Pavarotti una estona.
Sí, és molt bonic, però a més quan arriba...
s'inspira, de cop
i
volta...
Sí, no hi ha ningú.
No, hi ha ningú.
I van a trobar amb un tio i diuen, escolta, que ens podria obrir, i el tio de la porta, i vostè qui és, li diu.
Clar, no sap ni qui és.
No sap ni qui és el de la porta. És curiós.
En fi, aquest és, per exemple, una imatge inèdita, però també veiem com Nicoletta Mantovani, que és la seva segona dona, el grava en la intimitat i manté converses que no s'havien vist. Per exemple, ella li pregunta com li agradaria que el recordessin en 100 anys, i ara escoltarem la resposta de Pavarotti, que no hem volgut doblar, senyor Marcelí, perquè creiem que escoltar la veu de Pavarotti té el seu valor. Després us expliquem què és el que
diu. A més, està en italià i s'entén molt bé.
Ho escoltem.
Come vorreste essere ricordato tra 100 anni?
Quello che è la parte positiva, vorrei essere ricordato per un uomo che ha portato la lirica alle masse. Mi piacerebbe che si dicesse che ho cantato dalla favorita all'hotel, che ho repertorio incredibilmente largo. Mi piacerebbe che si dicesse che non sono mai andato addietro a fare delle opere nuove solo per il gusto di farle. Queste sono tutte cose positive, come cantante. Coraggioso, perché ero esattamente sempre criticato.
E come Pavarotti uomo?
Us explico el que diu Pavarotti. Diu, m'agradaria que em recordessin com un home que va transmetre l'òpera a la gent, que diguessin que vaig cantar de la favorita a Otello amb un repertori molt ampli, que mai vaig pretendre crear una òpera innovadora només pel plaer de fer-ho, i això són les coses positives com a cantant, i que vaig ser valent perquè sempre m'han criticat. I ella li diu, i com a home? I aquesta resposta la trobareu si aneu a veure el documental.
S'ha de dir que ella explica que una de les coses que li va fer gràcia és que li van regalar una videocàmera, i aquesta videocàmera sempre estava encesa. I llavors, gràcies a aquesta videocàmera, són alguns dels fragments que poden veure en aquest documental.
Ella ens ha explicat aquí al Versió RAC1 que Luciano era un home excepcional per diversos motius.
Jo credo que Luciano sia...
Crec que Luciano era una persona especial i això el públic ho podia notar. Ho era per moltes raons, per la seva personalitat tan carismàtica i per la seva veritat. Cada vegada que Luciano va tenir èxit, el públic va percebre la seva autenticitat. Es notava que el que cantava i el que volia comunicar li sortia del cor. I després, òbviament, tenia una veu extraordinària que ell sempre va dir que era un do de Déu. Ell sabia que havia rebut un regal i va intentar fer el possible per retre homenatge a aquest do.
E cercava di fare il massimo per rendere omaggio a questo dono.
Un regal i una maledicció s'explica també en el documental, perquè tot el que tens de molt bo, llavors ho has de saber gestionar.
Això és així sempre.
Era un do que ell tenia i que, en fi, semblava, perquè ho diu el mateix Plácido Domingo, que tot li sortís fàcil. O sigui, Plácido Domingo diu, obria
fàcil,
la boca...
Clar.
I tot sortia fàcil.
Tot sortia fàcil.
Però això no treu que Luciano Pavarotti tingués les seves inseguretats.
Sí, clar. És que repeteixes el que diu la Marta,
no,
que
no,
s'ha quedat,
no, no,
quedat entusiasmat.
No, 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 però és que hi, aviam, hi ha alguns... Que... Parlem de cantants d'òpera, eh?
Sí.
Atenció, eh? Vull dir, la gent que es tregui del cap, tota la gent que veu amb un micro davant, eh? Parlem de gent que canta òpera en un teatre de 2.000, 3.000 persones, amb una orquestra de 100 tios davant i sense micròfon. Parlem d'això, eh? Aleshores... perdona, Marta, però hi ha moments que hi ha cantants que han de fer...
esforços.
Han d'estudiar molt, han de fer molts esforços i han de dedicar moltes i moltes hores per col·locar la veu, per tenir tot allò. Pavarotti...
Ell no.
Clar que va estudiar, però vull dir...
Sí, però pam.
Pam. O sigui, hi ha gent que té una veu i una impostació natural a la veu que obre la veu i té un do. És això que deia el do.
Nostre senyor li ha donat aquest do.
El do.
Però això no treu que ell tenia les seves inseguretats.
Sí, però aquestes inseguretats a mi em fan molt riure, perquè si tu tens inseguretat, que ell ho diu en el documental, no, jo abans estava molt nerviós. Sí, bueno, tu pots estar tot el nerviós que vulguis, però tu saps que quan posis el peu a l'escenari i obris la boca, allò sonarà.
Ara ho escoltarem. Mireu el que deia abans de sortir a l'escenari. Això és un... Res, és molt curtet, eh? Just abans de sortir, Luciano Pavarotti sempre deia això.
We go to die.
Em moriré.
Això és el que diu el senyor Marcelí abans de sortir a la seva obra de teatre.
No, però... sempre ho dic.
Em moriré.
No arribaré,
avui
no
moriré.
Arribaré,
no surto viu.
No.
De quina surto viu?
Recte. Sortiré horitzontal.
Amb els peus per endavant.
Clar, jo li vaig preguntar a Nicoletta Mantovani d'on venien aquestes inseguretats?
Bé, quello credo que un pochino...
Bé, crec que això els passa a tots els que han d'exhibir-se en un escenari, ja sigui per cantar o per actuar com actors. El primer moment abans d'entrar sents que has d'enfrontar-te a tu mateix. Ell, per exemple, el que feia era mirar-se al mirall i mentre es maquillava hi havia un autèntic enfrontament amb ell mateix. Després em deia, quan poso un peu a l'escenari, en aquell moment comença la màgia i tota la por desapareix.
En aquell moment inicia la màgia i tota la paura es compara.
Us ha continuat amb la por, no? Durant tota l'obra.
Un malestar, un mal d'estómac, un mal de cap.
Actors i cantants. Actors i cantants.
Te cagues al cul.
Un altre dels moments que crida l'atenció del documental el Pavarotti són les manies que tenia quan viatjava. Sí. Penseu que aquest home havia arribat a viatjar... És que dius, a veure, on va? Amb més de 30 maletes... Ell no en feia ni una, evidentment. I moltes d'aquestes carregades amb menjar.
Sí.
I posaven de tot.
Era de vida, que no hi
ha... De tot.
Era de vida, la senyora
Tuta. De tot. Diu Nicoletta Mantovani que els van haver d'aturar més d'una duana.
Sí. Noi portavamo sempre tante valigie di cibo.
Sí, sempre portàvem maletes amb menjar, però també amb tot allò que cal per cuinar. Perquè per Luciano era important poder servir menjar a tota la gent que venia a trobar-lo com a record dels temps passats.
Claro.
En la seva joventut, compartir el menjar era una manera d'estimar i de mostrar afecte a la persona que venia a casa.
Justo.
I aquesta tradició la va mantenir sempre.
Justo.
Però ell era molt precís, volia els ingredients adequats.
Ara.
I havien de ser d'excel·lent qualitat.
Exacte.
Així que sempre anàvem amb pernil, formatge i tot tipus d'aliments. En alguns països no podíem entrar perquè quan registraven les nostres maletes posaven el crit al cel.
Quan ci trobàvem con quelle valigie lì venivamo sgridati.
Una època especialment feliç per Pavarotti va ser la gira de concerts amb els Tres Tenors,
sí,
amb Josep Carreras i Plácido Domingo. Aquestes Carreras, que quan veus les imatges, veus que ells anaven improvisant sobre la marxa, es miraven i deien, ara canta tu!
Sí,
no, tu, no, jo!
No, a veure,
home, Ramon, això ho veiem.
Tot improvisat.
En el documental explica Plácido Domingo que va venir un moment que allò era tan exitós, el primer concert de les Termes, que se'ls va acabar el repertori i van dir, bueno, doncs què fem?
I canten això.
Sí, fem aquesta i la cantem diferent.
Dorma.
Sí.
I aquí s'estaven assenyalant, tu, vale, jo, eh, jo.
Aquest és Plácido Domingo.
No te veu.
Però què diu ara vostè?
Bueno, recordeu que estem escoltant l'entrevista en exclusiva, la versió RAC1 de la vídua de Paparotti, Nicoleta Mantovani, que va parlar amb la Marta.
Sí, i... És molt emot... No sé, el Ramon no sé com ho va viure, perquè ell ho veu des d'un altre punt de vista, però com a espectadora jo em vaig emocionar, ho vaig a dir. Sí. Així és com recorda Nicoleta Mantovani els concerts dels tres tenors.
Jo el primer concert no c'era en el 90.
Jo el primer concert dels 90 no hi era, però vaig començar a anar amb ells de gira a partir del 94, i per tant vaig veure diversos concerts al món. Va ser un moment de gran amistat. Luciano sempre m'explicava que van començar per celebrar el retorn als escenaris de Josep Carreras. I aquell esperit de celebració es va mantenir. I també perquè ja tenien una àmplia trajectòria, amb carreres molt maques, i ja no havien de demostrar res, ni ells mateixos ni al públic. Però podien divertir-se junts. Aquesta diversió crec que també la va percebre la gent, i per tant es va convertir en una gran festa de l'òpera.
Com que Plácido Domingo surt molt al documental, evidentment li vaig haver de preguntar, o li vaig voler preguntar a Nicoleta Mantovani sobre les acusacions que hi ha contra ell per abusos sexuals, i això és el que ens va dir la vídua de Luciano Pavarotti.
Io conosco Plácido bene perché appunto...
Conec bé a Plácido perquè vam fer molts concerts junts durant molt de temps, havia vingut moltes vegades a l'apartament que teníem a Nova York, i per tant ens vèiem de manera assídua. I jo a Plácido sempre l'he vist com una persona molt amable, molt educada i un gran amic de Luciano. Quan Luciano va desaparèixer, sempre ha estat present, sempre m'ha ajudat, i és un comportament tan amable que això només pot provenir d'una ànima especial. Així que no el reconec en les acusacions que han fet contra ell, i té tota la meva solidaritat.
Ja veieu que el defensa cap i espasa.
Buscamos los trapos sucios y al final te ha salido el tiro por la culata.
Jo li he preguntat el que li havia de preguntar i escoltem el que ella ha de respondre. Continuem el documental. Després d'aquesta gira amb els tres tenors, Pavarotti es va convertir en una mena d'estrella del rock mundial. Aleshores va ser quan va conèixer Diana de Gales, es van fer molt, molt amics, i va començar tot una època seva de concerts benèfics. Ell volia ajudar sobretot els nens, construint hospitals, ajudant nens amb càncer, creant escoles, i diu que això és justament el que a ell el feia sentir més orgullós.
Il sorriso dei più deboli, tutte le volte che andavamo...
El somriure dels més febles. Cada vegada que anàvem a inaugurar un centre que havíem aconseguit construir gràcies als seus concerts, o quan donàvem ajudes a diferents hospitals, generalment sempre a favor dels nens, quan anava a visitar-los, per ell veure els nens feliços era una gratificació increïble. Potser la més gran de totes.
Fosse la più grande di tutte.
Més que no un concert en què ell triomfés molt, que van ser molts concerts?
Di più. Di più perquè per lui...
Més perquè per ell poder donar als altres era una part molt important de la seva vida. I per tant, per ell, fins i tot en un concert que hagués anat bé, l'important era que el públic estigués content. A casa, l'important era que la gent, a qui ell estimava, fos feliç. També amb els amics i amb tothom. A ell li encantava que els altres se sentissin bé.
Gli amici e tutti. Quindi lui amava molto far star bene gli altri.
Tot això també es nota molt al documental, que ell s'estimava molt la gent i agradava que tothom se sentís a gust. Tota aquesta etapa de concerts benèfics en què ell va posar en marxa el Pavarotti amb Friends, amb grans estrelles del rock, va generar moltes crítiques. Molta gent va dir, home, aquest home ja no fa òpera, fa una altra cosa. Ell les crítiques, segons Nicoleta, les va portar bé. I per acabar, escoltem què és el que ella troba més a faltar del tenor italià.
Di Luciano mi mancano tantissime cose.
Di Luciano trobo a faltar moltíssimes coses. Físicament trobo a faltar el seu meravellós somriure que expressava una felicitat contagiosa, i aquells ulls plens de tot, amb una espurna a les pupil·les, i a nivell emotiu em falta el seu positivisme, que sempre sabia tenir una mirada feliç sobre el món i la seva obertura cap a tot i cap a tothom.
Aquesta sua apertura verso tutto e tutti.
Això ho podeu complementar amb el documental que preestrenarem demà sobre Pavarotti. Nicoleta Mantovani... No, Tutti ni Tutto. Pavarotti.
Tutti, que la seva vídua diu Tutti.
Sí, Tutti. Tutti Pavarotti.
No es deia Tutti, es deia Tutto.
Tutto Pavarotti. Bueno, calli. L'entrevista que hem escoltat és a Nicoleta Mantovani, la vídua de Pavarotti. Gràcies, Marta.
A vosaltres.
Fem una pausa molt ràpida i de seguida el Pavarotti que no acostumem a veure amb el Ramon Gené.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.